Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Ajuntament de l'Escala es planteja crear una comunitat energètica aprofitant els excedents de les instal·lacions fotovoltaiques municipals. A les actuals se n'hi afegirien més, tot aprofitant les teulades dels edificis públics. Ara mateix es mira de resoldre qui hauria d'aprofitar aquests excedents. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Informatiu on també toquem temes com aquests, ara mateix resumits en format breu. Els clubs i entitats esportives de l'Escala demanen millores en les instal·lacions i l'organització del calendari esportiu anual. Així ho explicava el Consell Esportiu, reunit ahir per primer cop des de la dissolució dels patronats. La xarxa ha estrenat nova plataforma, la xarxa Més, a través de la qual es pot accedir als directes de més de 30 televisions locals, entre elles Canal 10 Empordà. També retransmissions en directe i un ampli catàleg de diferents àmbits. Pel que fa a l'àudio, incorpora un canal de podcast on hi ha, entre d'altres, els sons a cau d'orella de Joan Brugués. Esports, Valeri esperona els jugadors de la base del Girona a lluitar pels seus somnis, com ha fet ell. Ho explicava a la roda de premsa d'informació de la seva renovació fins al 2026, al costat del president i del director esportiu del club. L'escalenc considera que es troba ara mateix en el seu millor moment de la seva carrera. Per la seva banda, l'escalenc Joel Casado, màxim golejador del Viladamat, deixa l'equip per fitxar pel Can Gibert, un equip de categoria superior. Els viladamatencs perden un puntal per al tram final del curs en un moment en què s'estan jugant la seva continuïtat a la segona catalana. Recull d'agenda d'activitats més al temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui, jornada amb alguna novetat en aquest anticicló. Tant avui com demà veurem algun núvol. Seguirà, però, l'ambient contrastat entre el dia i la nit. Us deixem ara amb l'Arran de Mar, el programa de Mar de Catalunya, que elaborem 7 emissores locals catalanes, de nord a sud, Ràdio L'Escala, Ona Malgrat, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Municipal de Tarragona, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En la segona hora d'aquest magazín d'avui coneixerem el projecte Setamet de l'entitat Submón. Farem un Medi Nostrum especial amb Anton Ferran i acabarem amb les músiques de la mar. Tot això fins a les 6, hora de l'actualitat local, i just després de l'informatiu un nou lliurament del programa Els Oficis del Llibre. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next, l'Ali Giné. A les 8, els musicals que els dimecres passen pel Sound System i el Chelsea Hotel. A partir de les 10, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, que condueix a Cristina Cantal, l'informatiu local i, finalment, l'espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tornem aquí a Arran de Mar, ja no ens aturem fins a les 6 de la tarda. Avui tenim un dia molt ambientòleg i parlarem de l'entitat per la conservació marina Submón, que ha posat en marxa el projecte Setamet Norte per estudiar les poblacions de cetacis i tortugues d'una zona concreta del Mediterrani. Coneixerem avui aquest projecte i els objectius principals d'aquest estudi de la mà del nostre company Carles Monasterio.
Doncs per conèixer més detalls del projecte comptem amb la Carla Álvarez Chigote, oceanògrafa i responsable del projecte Setamet de Submón. Hola Carla, moltes gràcies per ser aquí a l'Arran de Mar avui.
Hola Carles, bon dia.
Aviam, Carla, explica'ns una miqueta en què consisteix el projecte Setamet de Submón.
Doncs mira, el projecte de Setamet Norte Honor. És un projecte que el que pretén és fer un estudi i una estima d'abundància i conèixer quina és la presència i les densitats de cetacis i tortugues de tot el corredor de migració de cetacis del Mediterrani, que és una àrea marina protegida que, de fet, va entrar a formar part de la xarxa de la red d'àrees marines protegides d'Espanya el 2018.
Amb quin objectiu? Quina és la finalitat? Quin és l'objectiu que voleu aconseguir amb aquest projecte?
L'objectiu que volem aconseguir és saber on estan els animals, és a dir, quins animals hi ha, on estan, fer una estima d'abundància, és a dir, saber quants n'hi ha i com es relacionen dintre d'aquesta àrea, és a dir, quin ús fan d'aquesta àrea. I per espècies també, si estan més relacionats amb la fundària o afloraments de nutrients, és a dir, quin ús fan d'aquesta àrea, perquè sembla que el mar sigui tot un desert blau i els animals es distribueixen tots de la mateixa forma en aquest espai, i no, els animals es distribueixen a dintre del mar per zones i relacionats amb les variables ambientals i fisiogràfiques.
Clar, perquè aquí al Mediterrani entenc que ells entren i surten, no? O sigui, potser també depèn de l'època de l'any en podem trobar més, en podem trobar menys, no sé com funciona això.
Sí, depèn de les espècies. Hi ha, per exemple, doncs les tortugues, jo no sóc especialista en tortugues, per això tenim el Lluís Cardona, que de la Universitat de Barcelona, que ja estarà també com a responsable de la part científica del projecte. I les tortugues, per exemple, els moviments que tenen van molt en funció de les corrents i també de la temperatura de l'aigua. Quan la temperatura es comença a escalfar, doncs les podem veure, no?, descansant a la superfície, agafant calor, ja que són animals que no termorregulen. I aleshores, doncs és les èpoques de primavera i estiu, potser que en podem veure més. Amb altres animals, com per exemple el rorqual comú, la balena d'aquí del Mediterrani, fa una migració sud-nord en aquesta època cap a la primavera per tal d'anar a alimentar-se a zones d'alta producció primària, com el mar de Ligúria o alguns canyons. Llavors, depèn de les espècies.
L'estudi es realitzarà aquí, a tot el Mediterrani, o és aquesta zona? Quina és la zona en concret on es farà?
L'estudi es realitzarà al corredor de cetacis del Mediterrani, que és una àrea que va des del... des de la part com si és apartada de costa i va des del Cap de Creus a Girona fins al delta de l'Ebre.
Hi ha alguna hipòtesi ja? Hi ha algun objectiu que s'espera aconseguir? Hi ha alguna cosa que ja tingueu en ment que diguis més o menys això és una miqueta la idea que tenim al cap dels resultats que traurem?
Sí, la idea que tenim al cap és obtenir les estimes d'abundància, és a dir, saber quines són les densitats en aquesta àrea per espècie i en aquesta època quan ens podem trobar. També amb tortugues, amb plàstics, també estimar densitats i veure si hi ha algun tipus de relació entre la distribució de tortugues i la distribució de plàstics. I bàsicament, i modelitzar en funció de les variables, és a dir, veure quines són les relacions que tenen amb aquestes variables ambientals. O sigui, on és més fàcil trobar-los, per dir-ho d'alguna forma.
Entenc, doncs, que també l'estudi també contempla aquesta part d'estudi dels plàstics, dels microplàstics, per veure, no?, l'impacte que tenen amb aquestes espècies.
Sí, de fet, dels microplàstics no, dels plàstics.
Perquè,
sí, perquè les densitats de plàstics es fan des d'avioneta. Sí, l'estudi farà una part amb avió i una part amb barco. Llavors, els plàstics es fan des de l'avió i el que et permet veure l'avió és plàstic gran.
Això és el que et volia preguntar, també. Com es farà aquesta... Quina metodologia farà servir aquest projecte? Ja ens has avançat que hi haurà aquesta campanya més aèria, no? I la campanya marítima, suposo, també.
Exacte. La campanya, es fan dues campanyes perquè, clar, l'avió et permet, és a dir, la campanya aèria et permet recórrer moltes milles en poc temps i, per tant, poder abarcar més quilòmetres, però, com que l'avió va bastant ràpid, estaríem a uns 150 quilòmetres hora, clar, no, això no et permet veure animals que són de busseig profund, que vol dir que estan molta més estona sota de l'aigua, perquè ja per quan surten ja te'ls has passat. Llavors, per això, farem una campanya amb barco, la campanya marítima, amb un hidròfon, que és un micròfon que es posa dintre de l'aigua, s'arrossega en el barco, i això ens permetrà fer un transecte acústic, és a dir, determinar les espècies que són de busseig profund, que estan a sota, menjant a sota del fons, i poder estimar a través d'aquest transecte acústic.
Teniu dades ja d'altres vegades per saber si per fer una comparació i saber si ara hi ha més població que vingui a alimentar-se al Mediterrani o van i tornen, no sé si s'hi queden durant temps, com funciona això?
Intentarem fer la comparació de les campanyes aèries amb altres campanyes que ja s'han fet a altres organitzacions, tot i que comparar dades a vegades és difícil perquè la metodologia no és la mateixa, les zones no són les mateixes, les èpoques no són les mateixes, però bueno, ho intentarem fer. I sí que és veritat que nosaltres, d'altres projectes, tenim algunes dades, però de zones més puntuals. No hem recorregut mai tot el canyó, per això en aquest sentit... Ai, tot el canyó, tota l'àrea. En aquest sentit, el projecte és bastant pioner, perquè per primer cop es fa tota l'àrea de dalt a baix, i es tindran dades realment que estan focalitzades només en aquesta àrea.
Heu pogut per això ja detectar o veure com afecta aquests llocs on hi ha més plàstics potser acumulats que en d'altres amb aquestes espècies?
No, això...
És una mica l'objectiu d'ara, eh?
O sigui, amb el tema de tortugues, clar, amb el tema de cetàcids, que sí que hi ha moltes publicacions a nivell mediterrani que està clar que els afecten, que tenen plàstic dels estómacs, etcètera, etcètera. És a dir, això sí que hi és, però clar, això a nivell visual és més complicat. Això normalment la gent treballa amb patologia o així, sí que quan fan les necròpsies ho veuen molt més. Però sí que és veritat que el que s'intentarà veure és aquesta relació entre la distribució de plàstics i tortugues, sobretot també per un tema de corrents. Perquè les tortugues es mouen per corrents, igual que es mouen per corrents els plàstics, i per tant realment pot ser, saps, que al final acabin tots a les mateixes zones, que no seria només aconsellable.
De fet, coneixíem unes notícies fa poc del CRAM, no?, que deien que gairebé el 100% de les tortugues que rebien, no?, havien tingut ingesta de plàstics o microplàstics.
Sí, és que les tortugues i tots els animals i tot el que hi ha al mar. Pensa que el primer plàstic que vam llançar al mar encara hi és.
Clar.
El primer.
Sí. Déu-n'hi-do. Són per això, tu creus, el principal perill o la principal amenaça que tenen aquestes espècies aquí al Mediterrani ara, o tenen altres perills?
No, en tenen altres, sí, en tenen altres. La sobrepesca, la contaminació acústica, el tràfic marítim, la col·lisió, en tenen. I, de fet, jo et diria que per les tortugues una de les principals amenaces és la pesca. Que es queden enganxades.
Rebem diverses notícies normalment de les tortugues que es queden enredades en aquestes xarxes de pesca dels pescadors. Per sort, però ara no, també cada cop hi ha més consciència de que quan passa això s'avisa ràpidament a centres com el CRAM, no?, el Centre de Recuperació per als Animals Marins, com aquestes tortugues, i de seguida s'actua, no?, també en aquests casos.
Sí, de fet, sí, l'actuació em sembla que davant de qualsevol cas de captura accidental és 112, que és és el número, bueno, on s'ha de trucar en cas de que tinguis una captura accidental, tant de dofí com de tortuga, i després ja deriva a qui s'hagi de derivar.
Podem dir que aquí al Mediterrani hi ha un tipus d'hàbitat peculiar o diferent a altres mars o oceans que fa que puguin haver-hi aquesta fauna d'aquests cetacis o aquestes tortugues?
Sí, sí. Per començar, el Mediterrani és un mar tancat. Uh-huh. Tancat, que té un trosset d'entrada i sortida per l'estret i per tant és un mar on la renovació de l'aigua es produeix cada 1.000 anys o no recordo ben bé la dada, però això ja el fa amb unes característiques diferents. Després és un dels punts de major biodiversitat del món, és a dir, moltíssima biodiversitat, és un mar també molt contaminat, això també i és, per tant, es donen i a més els usos del Mediterrani són molt característics, són completament diferents perquè és un mar on hi ha moltíssimes cultures, moltíssims països, també a nivell d'investigació això es veu, no? que ten zones molt, molt pentinades, zones on les que sembla que hi hagi un forat negre i els animals allà desapareguin, uh-huh. però perquè no hi ha investigació, no? I això fa que les característiques del Mediterrani i les espècies que hi ha aquí són espècies endèmiques, és a dir, el flux genètic no és tan gran com a altres llocs, de fet és petit.
Uh-huh. Carla, per anar acabant, que ens estem quedant sense temps, m'agradaria també preguntar-te com els afecta el canvi climàtic o aquesta pujada de les temperatures de l'aigua que hem detectat aquests darrers estius i aquests darrers anys, sobretot aquesta última campanya, que va ser bastant exagerada, aquesta pujada de temperatura del mar. Com els afecta amb aquestes espècies?
Bàsicament, clar, una de les afectacions principals és la mobilitat de les seves preses. Uh-huh. És a dir, el canvi climàtic afecta a el que són els peixos o les preses de tant cefalòpodes, peixos, etc. Uh-huh. I aquestes preses es mouen, i per tant, si aquestes preses es mouen... depenent de la temperatura, doncs els cetacis es mouen darrere. Això és una de les principals causes. Després, tot el tema de la contaminació amb l'augment de la temperatura d'aigua, també els contaminants s'incrementen, la seva toxicitat és més alta. Després, clar, també pensem que són animals que bueno, aquí al Mediterrani no tant, però molts animals s'alimenten i viuen en... zones fredes, uh-huh. i unes capes de greix grans que si la temperatura augmenta, clar, van pujant, però arribarà un moment que no podran pujar més i això també es veurà, a veure com s'adapten, però bueno, en un principi, clar, les mortalitats per excés de calor, uh-huh. poden ser altes.
Coneixerem, doncs, amb el vostre projecte alguns detalls del què és el que fan, no?, que on es mouen i què és el que fan, no?, també que vagin o deixin d'anar a certes bandes d'aquí del Mediterrani.
Molt bé, doncs, a veure si és veritat i tenim bon resultat.
Exacte, doncs, Carla Álvarez Chicote, responsable d'aquí del projecte Setamet de Submón, moltes gràcies per donar-nos a conèixer el projecte i seguirem pendents de com evoluciona.
Doncs gràcies a vosaltres per convidar-nos, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, fins la pròxima.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
I aquí a Arran de Mar, com sabeu, cada dimecres tenim un espai de tertúlia amb el Joan Ramon Mendo, on parlem de temes mediambientals i l'enfocament que els hi pot donar, solucions, crítiques. Avui el Joan Ramon havia d'estar amb nosaltres amb el Toni Ferran. Bona tarda, Toni, com estem?
Hola, bona tarda, molt bé.
Em sembla que el Joan Ramon no es troba molt fi, així que farem avui un mano a mano tu i jo, un vis-a-vis.
Exacte, i des d'aquí li desitgem que recuperi aviat.
Que recuperi aviat, Joan Ramon, perquè parlarem de residus, perquè no s'espera. Hem de parlar de la problemàtica dels residus a casa nostra i el Toni ens porta les dades reals i les dades que tenen a veure amb el nostre país. El problema ara no té a veure tant amb els pobles petits, el problema dels residus, de la generació de residus, sinó més aviat amb les grans ciutats que anirien des de Tarragona, Lleida i Girona fins a l'àrea metropolitana de Barcelona, on està concentrada la majoria de la població catalana i on l'esforç de recollida selectiva és més baix. Toni, estem recollint malament els residus, estem reciclant malament, és una pregunta molt oberta, per on comencem?
Doncs jo espero que algun dia puguem canviar la manera de començar, però amb residus també ho estem fent molt malament. És a dir, els temes ambientals pertenen a una problemàtica que en general fins fa pràcticament, diguéssim, no sé, costa molt de que hi hagin canvis reals, no? Els canvis són sovint molt de maquillatge, i quan dic molt de maquillatge només cal falta mirar les dades, Per exemple, l'any 2017... estaríem parlant de 5 anys enrere, no? Un ciutadà de Catalunya, tots nosaltres, de mitjana, produïem 1,39 quilos per habitant i dia. El 2021 estem produint 1,42 quilos. D'acord? Solament aquesta dada, del que produïm de residus cada dia, ja és una dada negativa, perquè vol dir que estem augmentant la producció de residus. D'acord? I en recollida selectiva, com estem? Doncs això que acabes de dir, grans ciutats i pobles i comarques, no? Anem a veure una mica en blanc sobre negre. Per exemple, quina és la comarca de Catalunya que amb dades 2021, el 2022 encara no està, perquè ara s'estan tancant, d'acord? I no seran públiques fins als finals de mitjans del 23, d'acord? Per tant, les últimes dades disponibles, 21. Amb dades de 21, la comarca que més ha reciclat de Catalunya, la Conca de Barberà. 80%.
Felicitats a la Conca.
Moltes felicitats. Després ens ve, a distància, Osona, 68%, Berguedà, 68%, Pallars Sobirà, 62%, Terra Alta, 62%. Si us fixeu, Conca, Berguedà, Pallars, Terra Alta, Osona, perquè a Vic, però també, no?, és cosa menuda, no?, menuda. Anem ara on hi ha la gent, no?, on hi ha la gran ciutat. Sorprenentment, àrea metropolitana de Barcelona i barcelonès. Què hi tenim aquí? Aquí tenim Barcelona, Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, no? Cornellà de Llobregat, tot aquest paquet. Aquest paquet, tot junt, que reciclen? El 38%.
El 38% només.
I aquí què tenim? La majoria de la població de Catalunya, no? Anem a altres llocs, molt poblats. Vallès Oriental, 45%. Baix Penedès, 40%. Tarragonès, 40%. Segrià, 42%. I el que destaca en negatiu, l'alumne avantatjat en negatiu, a Catalunya, la Cerdanya.
La Cerdanya.
28%.
28, no recicla ni Déu, a la Cerdanya.
Exacte. No recicla ni el que passa per allà per casualitat. Això ens ho podem agafar en broma, no? Però són dades molt, molt preocupants, no? Molt preocupants per què? Perquè els objectius de recollida selectiva que s'han d'assolir l'any 2035, fixats per la Unió Europea, és el 65% de recollida selectiva. Però, goita, una cosa, l'any 2020, nosaltres mateixos, la Generalitat de Catalunya, l'any 2020, ja havia fet un pla en el qual fixava que arribaríem a l'any 2020, estem a quin any? 2023. L'objectiu era el 50%, doncs s'ha incomplert. Això és un clàssic amb les polítiques ambientals, Es fixen lleis, es fixen normatives, es fixen objectius i els compleix molt poca gent. Aquí sí que ens hem de treure el barret, no?, amb els pobles petits, no?, i amb les comarques, diguéssim, més rurals, perquè aquests, de debò, sí que estan fent la feina, no?, però aquí no tenim el gruix de la gent, no?, i per tant, el gruix del problema a les grans ciutats.
A les grans ciutats on aquest sistema de recollida selectiva no funciona tampoc, s'ha intentat implementar, com ha anat això de podríem parlar del porta a porta també, no?
Sí, aquí diguéssim, ara si entréssim a analitzar una mica per què aquests llocs són millors, no? És perquè es fa recollida porta a porta, vale? La recollida porta a porta, fins ara a Catalunya, el seu llindar, no?, ha estat sempre pobles per sota 20.000 habitants. Ha costat molt a Catalunya que se saltés aquest salt de 20.000 habitants, no? Perquè no sé, l'imaginari col·lectiu diu que això són estratègies de zones rurals. Això és mentida. A nivell internacional tenim grans ciutats, no? Podríem parlar de San Francisco, podríem parlar de ciutats com Milà. En part, hi ha una estratègia equivalent, encara que tampoc és ben un porta a porta, però podríem parlar de la ciutat de Londres, amb alguns aspectes. Grans concentracions en les quals s'està fent recollida porta a porta, no? I després hi ha una altra recollida molt específica que es fa en molts països, que és el sistema d'evolució dipòsit i retorn, és a dir, que tu agafes un envàs d'una ampolla d'aigua, agafes un envàs d'una llauna d'una beguda, el portes amb una màquina i aquesta màquina et torna uns pocs cèntims d'euro, mm-hmm. però al final et torna uns diners, diners que et pots gastar en una compra. Això fa que en els llocs on s'aplica aquest sistema, la recollida selectiva d'envasos a través del sistema d'evolució de dipòsit de retorn arribi al 90-95%.
Molt nord-europeu, això.
Exacte.
El Sergi Corral, el nostre company de l'Escala, té també una opinió sobre el porta-porta, no, Sergi?
Sí, Fran, hola. Molt bones, Toni, primer de tot. Mira, tenia un comentari del tema del porta-porta, perquè la meva família viu a Sant Andreu, al poble, a Barcelona, a Sant Andreu del Palomar, que ha estat un barri que últimament ha estat precisament notícia, no?, per la implementació del porta-porta. Clar, la sensació que tenim al barri és que, o que tenen al barri explicat i amb tota la problemàtica que hi ha hagut, perquè s'ha hagut de retirar, o sigui, s'ha hagut d'anul·lar la segona fase d'aquest porta-porta, és que s'aplica o es vol aplicar un sistema, però es porta en pràctica tan malament com es pot, o tan malament com se sap, amb moltíssimes deficiències d'aplicació. Això que ha passat, que en el barri ha generat més rebuig encara del que hi havia i ha baixat fins i tot la taxa del reciclatge que hi havia anteriorment amb els contenidors, anteriorment al porta-porta. A capitals com Donosti, com Sant Sebastià, no va passar una cosa semblant, però sí que van haver-hi fins i tot partits polítics que van caure de l'alcaldia per aquest tema dels residus, no? del porta-porta. Amb tots els estudis que hi ha, per què s'aplica malament? O per què? Per rapidesa? Per córrer a fer les coses i no ho fem com ho hem de fer? Com és que passen aquestes coses?
Bé, la resposta és molt simple. Per miopia política, de no posar els mitjans necessaris per fer-ho bé. Amb el porta-porta hi ha una cosa que és molt important, que és absolutament imprescindible. És ser una excel·lent campanya d'implantació i una excel·lent campanya de seguiment posterior. D'acord? Una campanya d'implantació ben feta, com a mínim haurien de ser 6, 7, 8 mesos abans de posar-lo en marxa. Això contemplaria, no?, passar per tots els comerços, per totes les empreses, per tots els domicilis, d'acord, fer múltiples reunions amb associacions de veïns, amb entitats, amb tothom, explicant exactament el funcionament del sistema. I no es pot començar un porta a porta mai. Jo de fet n'he implantat, de portes a portes, com a tècnic municipal, i no es pot ser mai un porta a porta que no hagis aconseguit, com a mínim, arribar al 95% de la població del sector on tot ho vols implantar-lo. D'acord? No serveix de res deixar per sota la porta, diguéssim, que demà començarem el porta a porta. Si no es fa una campanya d'implantació ben feta, i una altra cosa és un estudi previ ben fet. L'estudi previ ben fet, de dimensionar el sistema, veure quines solucions s'han d'aplicar, i les solucions poden ser múltiples en funció, evidentment, de l'urbanisme que hi hagi a cada lloc. D'acord? Per tant, no són solucions estàndard. I l'altra cosa que s'ha d'entendre és que, per exemple, en el cas del Pallars, hem dit que tenien una recollida selectiva també molt elevada, no?, que ens n'anàvem a quasi el 65%, 62%, i curiosament és una comarca també molt turística, a diferència, per exemple, de la Cerdanya, que és una comarca molt turística també, però en canvi estan per l'última de Catalunya amb el 28%, no? Això vol dir que si es fan implantacions ben fetes, i el Pallars té porta a porta, amb un lloc, amb un gran moviment turístic, doncs se'n poden sortir bé les coses. I després, en el començament, fer aquesta campanya prèvia, sinó que posteriorment, com a mínim, ha d'haver-hi un acompanyament permanent, molt intensiu, el primer any, i després, si els resultats acompanyen, es pot baixar la intensitat de l'acompanyament.
No, però això és una aposta municipal molt forta.
O és que es fan bé les coses o no es fan.
Perquè després tens l'efecte contrari.
Pensa que el porta a porta, si es fa una campanya forta d'implantació, també l'Ajuntament la recupera després, perquè és un guanyador, és a dir, si tu aconsegueixes que tots els veïns ho fagin bé, si no tots, el 95% dels veïns ho fagin bé, l'estalvi econòmic que representa és molt gran. D'acord? I per tant, fins i tot en els llocs on es fan les coses molt bé, molt bé, molt bé, hi ha la possibilitat de baixar la taxa de la brossa i anar a un altre sistema que va associat al porta a porta, que és la taxa justa o pagament per generació.
Expliquem bé el porta a porta. Què tracta el porta a porta realment?
Perquè el porta a porta bàsicament consisteix en que es fixa un calendari en el qual a cada dia, en funció del lloc i de les necessitats del lloc, es recull una o més fraccions. Per exemple, ara m'inventaré un calendari tipus, eh? Es pot recollir quatre dies a la setmana la fracció orgànica. Mm-hmm. Vale? I es diu, per exemple, doncs dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Evidentment, si estàs en una zona turística, hauries de recollir divendres, dissabte i diumenge. Uh-huh. Val? Per tant, això s'ajusta sempre a les característiques del lloc i les necessitats del lloc. No hi ha un quadre tipus.
Llavors, durant quatre dies hi ha un punt on tires
la porta de casa teva.
A la porta de casa teva,
directament. Al portal de casa teva. Uh-huh. Vale? Tu treus i ho deixes al portal de casa teva. Aquí m'ha agradat aquest comentari que heu fet de Donostia. Jo vaig anar-hi a veure l'experiència de la Diputació, vale? I aquí hi havia una moguda, en aquell moment qui governava era Bildu,
sí,
i hi havia una moguda molt gran amb una incineradora, d'acord? I la manera que van tenir, quan estava Bildu, governant governant la Diputació, val? Doncs va ser fer posar en porta a porta a molts municipis de Donostia, no? Per què? Perquè l'objectiu per aconseguir anul·lar la depuradora era treure-li tones. I com se li treia tones? Posant en marxa portes a portes. Vale? I això ho van fer. Jo faig unes xerrades que faig habitualment i els resultats del que va fer Bildu en aquell moment a la zona d'Hernán i altres municipis del voltant va ser excel·lent. Uns resultats excel·lents. Malauradament, no? Després van venir els socialistes i el PP, no? I a la primera oportunitat que van tenir, doncs es van escombrar i també es volien escombrar la recollida porta a porta que es feia. Però no perquè no fos eficient, no, perquè hi havia una dèria perquè anaves de Bildu, d'acord? Però no perquè el que haguessin fet hagués sigut cum laude, ho van fer molt bé. També que fins i tot feien autocompostatge a carrer. T'ho imagina't, fer autocompostatge dels veïns, de blocs de pisos, eh? Posar-los un compostador al carrer, en un parc, excel·lent. No he vist mai en un compostador carrer fet per veïns, no? Tan ben fet. Mm-hmm. I després això ho agafaven els veïns i es campaven pel seu jardí, no?
O sigui, sí. Toni, que és un cas diferent, jo abans ho he comparat erròniament, és un cas diferent el que ha passat a Barcelona, en aquest cas no té per res a veure.
No, i a Barcelona hi havia moltes expectatives que era la primera experiència d'una gran ciutat catalana que una part d'ella pogués fer porta a porta i ha sortit llufa, no? Això no és bo. No és bo perquè tenia que ser un cas d'èxit. És a dir, necessitàvem a Catalunya que una gran ciutat entomés el tema. S'ha intentat amb Ripollet, s'ha intentat amb Vic. En Vic es va intentar i no ho van aconseguir. A Lleida s'ha intentat i s'ha fet a porta a porta comercial. A porta a porta en grans ciutats de moment es deixa en comercial i es deixa en nuclis antics.
Una pregunta. El contracte de la brossa per un municipi, un consistori, és el contracte més important, amb clàusules, és un cristo negociar contactes amb empreses privades de recollida de brossa. Vols dir que també aquesta subrogació dels serveis de brossa a vegades també dificulta implementar polítiques per aquesta rigidesa d'aquests contractes?
No. A veure, diguéssim, un ajuntament, qualsevol ajuntament de Catalunya, qualsevol polític que estigui al front, no, s'ha de remengar i ha de posar els mitjans per fer bones polítiques. És possible fer una bona gestió de l'aigua en clau municipal? I tant. És possible fer una bona gestió d'energia en clau municipal? I tant. De residus? I tant. Només faltaria. Què falta, això? Que l'estructura municipal tingui mitjans suficients, no? Tant tècnics, no? Com de suport per poder fer aquesta gestió. D'acord? I, per tant, la gestió municipal dels serveis públics no té per què ser a precari. A vegades, els municipis en general, els polítics en general, opten per la comoditat. I què vol dir opten per la comoditat? Opto per fer una concessió pública amb una empresa i em desvinculo. I a vegades, i amb el sector de l'aigua passat i amb el sector de residus també ha passat, i molt, massa, a Catalunya, fan servir l'empresa de banc per fer altres coses. És a dir, pues financiem, no sé, un camp d'esports, financiem no sé què, no? I, per tant, a través de la taxa, no, es perverteix el concepte. Val? Per tant, moltes vegades, contractes d'aigua, les coses que es fan per millorar el servei de l'aigua, que en una altra, tot això està molt bé, però quan s'agafen, diguéssim, recursos d'aigua per fer, no sé, un camp de futbol, per dir una cosa, de gespa artificial, això s'ha fet moltes vegades en molts municipis de Catalunya, no és que sigui il·legal, però és un ús no adequat. D'acord? Amb la brossa ha passat una cosa, i corrupteles i corrupció amb la brossa n'hi ha hagut i n'hi ha encara a Catalunya molta.
Parlem de residus, del porta a porta. Ja sé que és una pregunta molt òbvia la que faré ara mateix, però per què és tan capdalt recicla? Amb dades, sisplau, Toni.
Sí, posem exemple molt senzill, que això, que ens entengui tothom, perquè, torno a dir, a França, si no s'entén ningú, tenim un problema, i gros, no? Per què és important reciclar? Anem a explicar-ho amb una poma o amb una taronja. No, per què és important reciclar l'orgànica? I després podem fer el símil amb el paper, amb el vidre, amb altres coses. Però jo crec que la gent ens entendrà més bé amb l'orgànica, no? Per què és important reciclar l'orgànica i reciclar aquesta pell de taronja o aquesta pell de plàtan o, diguéssim, alguna cosa que em deixa tallar de menjar que no s'ha fet servir, no? Per què és tan important? Perquè hi ha una cosa molt senzilla que m'entendrà tothom. Si jo agafo un cubell tancat, la majoria de cubells que tenim a casa, la majoria de gent, són tancats sense forats. I els que no reciclen són tancats sense forats amb una bossa de plàstic a dintre que ho tiren tot. També els restes de menjar, d'acord? Què li passa amb aquest cubell? Que si tu el deixes 2 o 3 dies, perquè costa d'omplir, no?, depèn de la família, a treure'l al carrer i el tens tapat, quan tu l'obres fa una pudor característica, no? Què vol dir aquesta pudor? Pues això vol dir que hi ha un procés, una fermentació. No sé si algú sabrà el que és una fermentació, però vol dir que hi ha uns gasos que s'estan generant a dintre del cubell a conseqüència que hi tenim allà una pell de taronja, una pell de plàtan, cosa que pot fermentar, d'acord? És un problema que fermenti això, aquests gasos? Doncs sí, perquè aquests gasos tenen conseqüències d'efecte hivernacle. Aquest gas tècnicament és el metà, no? I el metà és un gas d'efecte hivernacle i de canvi climàtic. És més tòxic el metà, per exemple, que el diòxid de carboni que en ve dels motors de combustió dels cotxes. Per tant, és important reciclar l'orgànica? Sí, perquè, oi que estem en temes de canvi climàtic i emergència climàtica? Doncs una manera de lluitar contra això també és fer un bon reciclatge de l'orgànica. No sé si m'han entès o no, però desitjo que sí.
L'orgànica, parlem de residus ciutadans, parlem de residus dels sectors econòmics, parlem de residus també que generen més enllà dels domicilis, de les ciutats. Quin paper tenen dintre d'aquesta problemàtica, Toni?
Bé, aquí els sectors econòmics són molt diversos, no? Aquí tenim, per exemple, la petroquímica com un sector econòmic. Un altre sector econòmic de l'entorn on estem també molt potent, i també a tot el litoral català, és el turisme, no? I després podríem parlar d'altres sectors, de la ramaderia, del sector forestal, del sector de fabricació d'automòbils, etc. No? Els sectors en majúscula de producció del país, no? Clar, aquí hi ha un tema molt important. Aquí hi ha també un tema d'emissions, no?, de gasos que s'emeten a les diferents produccions i després de generació de residus, d'acord? Quina és la mentalitat clàssica que es tracten els temes de residus de casa nostra encara avui, no? Es considera que podem posar una depuradora, és a dir, jo a la petroquímica puc agafar i posar xemeneies, entre cometes, que depurin l'aire. Aquí hi hauria un debat perquè la depuració és deficient, d'acord? Però ja el farem un altre dia, els temes de qualitat de l'aire. Hi hauria un tema d'afluents que se'n van, diguéssim, a través del clavegram, no? També que es poden depurar. I això, al final, la mentalitat és que jo depuro al final, o depuro l'aire o depuro l'aigua, no? O depuro, no sé, jo en una granja de porcs agafo i depuro els residus que genera la ramaderia, no? Aquesta no és la mentalitat que s'ha d'abordar, la gestió de residus nova a casa nostra. És prevenir, és a dir, el que s'ha de fer és que no faci falta posar un filtre perquè l'aire ja surt net de la xemeneia i no faci falta, diguéssim, depurar l'aigua com a escenari ideal, no? Perquè ja surt neta, no? I, per tant, passem del que es diu corregir a prevenir. Per tant, les bones polítiques són aquelles que prevenim la producció de residus. I com menys residus fem, millor seran les polítiques. Tornem al tema de Donostia, no?, que serveix molt bé d'exemple. Per què volien fer aquella depuradora, aquella incineradora tan gran que volien cremar tots els residus? Perquè jo vam dir l'altre dia, també va passar a les Illes Balears. Curiosament, també governava el PP, no?, quan van fer això. Perquè els hi encanta. Per què? Perquè cremar residus a lo grande, cremar les escombraries no reciclades a lo grande, què vol dir? Que polítiques de recollida selectiva molt, molt, molt poc eficients. Necessites cremar-ho tot, no? I a més, una altra cosa que també s'ha de dir. Aquestes polítiques de cremar-ho tot i aquestes polítiques de recollir tota la fracció resta de manera indiscriminada també porten associades, es vulgui o no, corrupció. Corrupció i males pràctiques, d'acord? I aquí podem obrir un meló greu, no?, perquè hi ha pràctiques de corrupció vinculades al món dels residus i moltes a casa nostra.
Explicat.
Històricament, no?, tenim temes d'abocadors. Mireu, aquí porto el recull fet per la plataforma catalana Residu Zero de tots els conflictes que hi ha de residus a casa nostra. Tenim abocador de Can Carreres, abocador de Can Mata, després tenim abocador de Corilles, tenim Salvem Solius, anem dient, després tenim Montcada i Reixac, un altre...
Escull un, si vols, que sigui representatiu, no?
No, ho dic perquè la gent, com sé que ens escolta de molts llocs, no?, Sant Vicenç dels Horts, amb un altre problema. la Terça a Barcelona, de la zona metropolitana. Aquí tindríem l'incineradora de Tarragona, l'incineradora en el moment de Girona, Vaca Morta, a la zona també de Girona, no? I l'última gota d'això, que és molt llarga, tots els hidrals que tenim aquí a Catalunya, en aquest tema, l'última gota que va fer passar el got va ser la incineradora que es volia fer certs al Berguedà, d'acord? Sí. Aquesta gota que va fer saltar, diguéssim, totes les alarmes, no, va ser la gota que va provocar que el Parlament de Catalunya es fes una moratòria contra el tema de la incineració.
D'acord.
D'acord. Per què? Perquè si nosaltres volem ser preventius, no podem continuar amb la lògica d'anar fent més incineració i abocant més. Mm-hmm. Vale? Per tant, s'ha de posar un horitzó raonable, no? Perquè aquestes polítiques no són instantànies, però de no construcció de noves instal·lacions i obligar a tothom a reciclar, sí o sí. Per tant, és aquesta estratègia que ha fet Adonòstia, no? Jo no vull l'incineradora. Com lluito contra una incineradora nova? Puc lluitar-hi legalment, però també vull lluitar-hi d'una forma més efectiva, traient tones de fracció resta, clar, de rebuig. Si no hi ha tones de fracció rebuig, qui munti una incineradora li sortirà un ull de la cara, li sortirà cremar la tona, i per tant, com el negoci no serà viable, no es farà.
Com es desenvolupen aquests casos de corrupció generalment entorn a les incineradores?
Bueno, no, incineradors i el món dels residus, eh? Pensa que hi ha moltes pràctiques subtils, és a dir, a nivell de concessions públiques hi ha moltes empreses que operen a més d'un municipi, d'acord? La traçabilitat de lo que s'està recollint a cada lloc encara no és perfecta. Ningú sap exactament si lo que reculls d'un lloc és d'aquell lloc o no és d'aquell lloc, d'acord? Per tant, i a vegades hi ha empreses que també són titulars de plantes, no? Per tant, això és si jo soc titular d'una planta que necessito produir tones de fracció resta, no faré cap esforç, no? I em dedicaré a recollir fracció resta. Pensa que la majoria de no dic tots, perquè insisteixo, s'ha fet bona feina amb el món municipal i se n'ha fet amb els portes municipals i municipis d'inferiors a 20.000 habitants. Però els grans llocs, no? Els grans llocs, tornem a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el paradigma, no? On hi ha 3 milions de persones, un 38% de recollida selectiva. És que és res. 38% de recollida selectiva, què vol dir? Vol dir que aquí està inclòs el que ve deixalleria, també. Per tant, si nosaltres li traguéssim, deixalleria fora. Bum. Si miréssim si el que està dintre el contenidor groc d'envasos és envasos, realment, dintre del contenidor d'orgànica és menjar, no? Aquí entraríem un altre concepte, que és recollida selectiva bruta. És a dir, si jo agafo el contenidor de carrer, d'orgànica, d'envasos, i el peso, em donarà un pes. Però jo no he mirat abans qui hi ha dintre. Jo hauria de descomptar els materials que hi ha dintre del contenidor que no corresponen a orgànica. És a dir, si algú posa, no sé, un microones, per dir una cosa, dintre de l'orgànica, no? No és orgànica. No, per tant, jo hauria, no hauria de comptar els quilos del microones. L'hauria de descomptar, no? Això és molt simple, però ha passat. Jo m'he trobat una bombona de butà dintre d'un contenidor de soterrat. Algo espectacular. Vull dir, algo fora de mides, no? Amb el risc associat que comporta fotre-li una bombona de butà dintre del contenidor,
sí, sí,
no? Clar, tot això no són quilos de paper ni són quilos de res. Per tant, s'ha de restar. Si féssim aquest exercici de treure deixalleria i treure el que no és realment els materials adequats, la recollida selectiva a l'entorn metropolità de Barcelona no seria el 38%. Igual ens aniríem al 20%. Per tant, és dramàtica la situació, I per tant, si s'ha d'arribar a complir l'objectiu europeu, hi ha molta feina per fer. I els grans operadors, les grans plantes metropolitanes que hi han de triatge, es van posar en marxa ja fa molts anys amb el tripartit. Us en recordeu quan hi havia el tripartit a la Generalitat? Allà es posen en marxa tots aquests models de grans plantes. I aquestes grans plantes de triatge són molt poc eficients. La recuperació que es fa és molt baixa i són absolutament cares. Mm-hmm. No? Per tant, si es volen fer les coses bé, o ens hi posem de debò, o bueno, anirem fent això que ens agraden als catalans, eh? Tornar a treure papers nous, objectius nous i no complir-ne cap. I dius, això és per morir-se de vergonya, no?
Toni, ens quedem amb aquesta conclusió. Moltes gràcies per aquesta informació que ens has donat sobre el món dels residus. Queda molt, molt per fer a casa nostra per solucionar aquesta problemàtica, no només a casa nostra, sinó també a la indústria i a molts segments de la societat. Ens queda molt per fer. Aquesta seria la conclusió, Toni. Moltíssimes gràcies per venir a Arran de Mar.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i un plaer estar aquí una altra vegada.
Ens veiem aviat dintre d'unes setmanes, d'acord?
Molt bé. Vinga, que vagi bé.
Salut. I ja estem arribant al final de Ran de Mar i no ens podem anar sense la secció que ens té preparada de músiques del mar Ignasi Oliva, on ens porta una selecció musical per conèixer els orígens i tradicions del Carnestoltes a tot el món. Anem a veure, a escoltar, què ens té preparat l'Ignasi.
Bona tarda, raneros. Aquesta és una setmana assenyalada arreu del planeta. A totes les costes del globus se celebra el carnaval d'una manera més o menys intensa. És obligat, per tant, fer un tomb per tots els oceans per copsar com es viu aquesta festa arreu. Passo-m'hi. Giran, la seva famosíssima cançó. No podien faltar, es va estrenar aquesta Carnaval Carnaval pel Carnaval del 1983 i des d'aleshores és probablement la més recurrent i coneguda de les moltes cançons que escoltareu avui. Però deixem-nos de nostàlgia, de gust dubtós i centrem-nos. També a Catalunya tenim una forta tradició a l'hora de celebrar aquesta festa pagana.
La rumba de Carnaval.
Les papallones que abans vestien de fil i ara vesteixen corona. Canvia de color com les papallones.
Aquests són Gertrudis des de la Garriga. Es tracta d'una banda de rumba consolidadíssima i que fon un gènere tan nostrat com la tradició, amb una tradició que se celebra a casa nostra des de temps immemorials. I si som a la Garriga, impossible oblidar-nos de Joan Garriga, ex-Dosminguet. Juntament amb Carles Velda va parir aquesta fantàstica Carnestoltes pel Departament de Cultura de la Generalitat.
Jo, carníval de Carnestoltes de Saturnàlia, per l'autoritat que em concedeixen el sol, la lluna, els solsticis i els equinocis, declaro la República Carnavalera permanent! Vilatans i vilatanes, un únic mandat. Divertiu-vos, divertiu-vos respectant i feu-vos respectar. Mengeu, mengeu tant com pugueu, beveu tot el que pugueu pixar i gaudiu, gaudiu, que la vida són dos dies i els hem d'aprofitar. Visca Catalunya, visca la seva gent, visca la seva cultura, visca Carnestots i Carnestotes!
Ja arriba l'enfarinada. La coca de llardons, els ous i la botifarra.
Tot amb la boca i prou, que arriba el pampa figues, el menja blanc i el brou.
Aquesta és una cançó creada per posar en valor el patrimoni cultural de Catalunya. Anys més tard, des d'Argentona al Maresme, serien Every Night els que presentarien el seu propi homenatge al carnaval amb el seu particularíssim folk distorsionat.
Misèria, cofons de la il·lusió, lladres i reis vestits per l'ocasió. Traficants de mentides entonen la cançó mentre esperen per sortir rere el taló. I aprendran la lliçó. El que abans era bo, ara serà pitjor. I quan caiguin les cortines, prendreu mal.
Compte amb la joia que us posarem ara. Segurament moltes recordareu la famosíssima La vida és un carnaval, de la cantant cubana Celia Cruz. El que potser no tingueu tan present és la versió dels Pepet i Marieta, que ens arriba des de les Terres de l'Ebre. Pepet i Marieta no són els únics que canten el carnaval en llengua catalana. Si seguim resseguint el Mediterrani, en direcció sud arribarem a València. Des d'allà, Zo ens presenta el carrer de l'Amargura.
València, juliol, puta vida. Últim examen, primer raig de sol. Porta les mans a rapaes de fer extres. Tot el dolor de la vinya, rinyons. Creu a la pista de silla migdia. Sona l'herència, li cau la suor. Mira l'arròs, la ribera que brilla. Tira per dins a la cant interior. D'Alacant, Caramunt per Mariola. Vaig tornar al poble a diari, no pot. Amb el lloguer i amb el curro ja sola. Cuina el sopar de sa mare.
Seguim navegant. Ens dirigim cap a l'estret de Gibraltar. El creuarem i ja en aigües atlàntiques mirarem cap al nord, on es creu que podria haver estat l'Atlàntida. Allà hi trobarem una cultura ancestral, amant de la música i la sàtira. Sí, amigues, som a Cádiz, Andalusia, terra d'alegria i ironia, terra de música.
Tranquilo, 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 que nadie se asuste, va a hacerse vivir. Esto es un control rutinario, se presenta la Guardia Civil. Hay como un nervioso que no, no me diga que no. Que sabe el protejo, ni sabe por ahí, buscándose el cinturón. Señores, que la puta te lo trae el cinturón.
La Cádiz és molt i molt especial. És una de les festes més sonades de la ciutat, segurament també de la península Ibèrica. Cádiz s'esmera en exposar tota la seva creativitat i posar-la al servei d'enriure-se'n d'algun element de l'actualitat. En aquest cas, se n'enfoten de la Guàrdia Civil. Igualment, explosius són els carnavals a l'altra banda de l'Atlàntic. Al Brasil, per exemple, segurament són la seva festivitat més coneguda, especialment a Rio de Janeiro, però també a Salvador de Bahia, terra de Carlinhos Brown. Nord ara, creuem el Carib, entrem al Golf de Mèxic, atraquem a Nova Orleans, una ciutat que viu el carnaval a ritme de jazz, blues i soul. Continent americà hi ha moltes expressions carnavalesques, especialment a Llatinoamèrica. Maluma, Shakira, Chayanne tenen temes relacionats amb aquesta festa, fins i tot King Africa. Però no us sorprendrem si posem aquests temes, perquè segurament porteu anys escoltant-los a les discoteques més comercials del país. Així que, pa què? Per tant, tornarem a Europa i ens n'anirem Rin amunt. Arribarem a Colònia, Alemanya. Aquesta ciutat també viu de manera molt fervorosa el carnaval. I la cançó més icònica, us sorprengui o no, és aquesta, de Hochner.
Der Park nach ihr Bohre dort um in der Tisch haben wir uns geschworen, wir jahren unsere Welt. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir auch mit.
eine jede Augenblick nur einmal je.
Ara bé, si hi ha un carnaval que es visqui d'una manera única, aquest és el de Venècia. La festa a Venècia pren altres formes perquè veu directament del Renaixement italià. Hi ha un compositor local especialment conegut a nivell global, Antonio Vivaldi. El carnaval més famós del món es viu a ritme de música clàssica. Màscares, capes, vestits d'època són els elements que poblen els carrers i els canals venecians en aquestes dates. És un espectacle digne de veure's. Si les aglomeracions us ho permeten, també us ho diem.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.